Molt bon dia. Avui és 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una xacra que, lluny d'anar a menys, continua latent. A la nostra ciutat, aquest 2024, hem viscut la pitjor cara d'aquesta realitat amb l'assassinat d'una dona canoriaca el juliol passat. Però si parlem de violència contra les dones, també hem de parlar de violència sexual. I a Sabadell també n'hem tingut un episodi aquest any, almenys que s'hagi fet públic, amb la violació d'una dona al Ripoll a plena llum del dia. Aquestes dues víctimes són només dues cares d'una realitat que segueix a l'alça i també ho fan forma de denúncia als jutjats. Així ho recull l'Observatori del Consell Comarcal, que ha xifrat en prop de 800 les denúncies judicials al Vallès per violència masclista durant el segon trimestre de 2024, 236 de les quals van ser interposades als jutjats de Sabadell. Tot i que cada cop es denunciï més, tenen les dones que ho fan els seus drets garantits? És la resposta de la justícia adequada a les necessitats d'aquestes víctimes? Quina ajuda se'ls ofereix des de les institucions? I com es comporten els joves davant d'aquesta problemàtica? Han normalitzat la violència contra les dones? Són algunes de les preguntes que intentarem contestar al llarg de les dues pròximes dues hores durant un programa especial del 25N que fem amb la Rocío García a les vies de so i tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio Sabadell. Molt bon dia i benvinguts. Benvinguts. Durant l'especial 25N a Ràdio Sabadell conversarem amb la Verònica Núñez. Ella va ser maltractada per la que aleshores era la seva parella. Coneixerem el seu testimoni i com ha canviat la seva situació a dia d'avui. El sistema de salut català va detectar més de 10.800 casos de violència masclista l'any passat, un 5,22% més que l'any 2022. Com s'aborden aquests casos quan arriben al Parc Taulí? Avui en parlarem amb la Cristina Segura. Ella és treballadora de l'hospital i ens explicarà el protocol que se segueix quan arriba una víctima de violència de gènere al centre sanitari. Al llarg del matí marxarem fins a la plaça de les Dones del Tèxtil perquè és en aquest punt on es farà l'acte institucional amb motiu del 25N. El programa d'actes d'enguany està centrat en la violència contra les dones amb discapacitat, una realitat que volem tractar de la mà de la Judit Granados, preparadora laboral d'Andy Down Sabadell. I com s'afronta aquesta xacra des del punt de vista d'una comunicadora que també ha estat víctima de violència de gènere? És el cas de l'activista Pamela Palenciano, que ens explicarà com va viure ell el seu cas personal i com intenta fer divulgació entre els més joves perquè no repeteixin aquests patrons masclistes.
25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Les dades de la xacra de violència de gènere són colpidores, ens deixen absolutament astorats de viure en una societat en què hi ha una part que se sent superior a l'altra i considera que pot fer el que vulgui amb les dones. I avui, en aquest programa especial del 25N, volem posar-hi rostre, posar-hi experiència i escoltar una dona que ha viscut enmig d'aquest horror. Ella és la Verònica Núñez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda a Ràdio Sabadell. Volíem preguntar-te, primer de tot, com comença aquesta història?
Bueno, pues empieza... Yo conozco a un chico y, bueno, y entonces, pues, lo típico, ¿no? Pues te vas conociendo. Fue un poquito antes de la pandemia. Entonces, pues, bueno, yo vivía en casa con mi madre, él vivía con sus padres y, bueno, decidimos irnos a vivir juntos con nuestros respectivos hijos. Y, bueno,
De moment, en aquell moment, la relació era normal, era sense cap agressió, tu no havies sospitat res...
Sí, no, a ver, algún tono más elevado de voz y tal, pero bueno, todo esto empieza pues cuando vamos a vivir juntos, pues alrededor de los 2 o 3 meses. Entonces ahí empieza el primer episodio. Bueno, pues yo lo dejo pasar porque digo, bueno, pues mira, habrá sido en un momento puntual... Entonces habían efectos de alcohol y droga. Y entonces, pues bueno, pues lo típico, bueno, pues era por esta situación y tal. Entonces luego se volvió a repetir, esta persona se ingresó en el Captaulí y bueno, le dieron una medicación y tal, y bueno, yo pues también pues digo, mira, pues cambiará la cosa. Claro, yo estaba cegada, estaba muy enamorada, bueno, pensaba que estaba enamorada, pensaba que eso era amor, pensaba que era lo normal. Entonces, pues, bueno, a raíz de ahí, pues ya empezó todo un poquito más fuerte.
Anem a aquest primer episodi. Què passa exactament?
Bueno, pues primero una discusión de la nada, de, bueno, discusiones tontas, que, bueno, pues me coge del brazo, me empuja para abajo y me pega un puñetazo en el pecho.
¿Tú això li expliques a algú?
No. Claro, para no preocupar a nadie. También, claro, tenía mi trabajo. Perdí mi trabajo debido a todos estos episodios, porque a lo mejor iba con morados, con...
¿Y en algún moment algú de la feina et va preguntar què t'havia passat?
Sí.
¿Y tú qué explicabas?
Bueno, primero no decía nada, luego sí que les expliqué el problema que tenía y tal, pero bueno, como era una relación que tóxica, muy tóxica, porque claro, yo también iba, venía, pues... Claro, porque, bueno, estaba, ya te digo, como muy cegada y pensaba que era normal y, bueno, pensaba que yo tenía el síndrome de mujer salvadora o no sé, pensaba que, bueno, que podría cambiar, que lo podría ayudar, que a lo mejor ayudándolo cambiaría, pero no. Cuando te das cuenta que estás con una persona de un rango narcisista, psicópata, perverso, pues, claro, es ahí cuando empiezas a entenderlo todo. Pero claro, hasta que no llega a ese punto pasaba mucho, o sea, pasa hasta que no dejé yo realmente la relación y hasta que no aterricé. Porque, claro, es que han habido muchos episodios, pero digamos que el más fuerte me pasó en septiembre del 2022. Uh-huh. Y entonces ahí fue cuando, bueno, pues como que aterricé y... Pues gracias, es una pena decir esto, pero gracias a ese episodio, pues me di cuenta que no, que bueno, que mi vida corría peligro.
¿Qué va a pasar?
Bueno, pues yo iba, bueno, estuvimos de hotel, claro, estábamos de hotel, y bueno, y por otras circunstancias, pues ya empezó a, bueno, pues alzarme la voz, a pegarme. Y íbamos en mi coche, y mientras íbamos en mi coche y él conducía, pues me iba pegando paliza, me intentó abrir la puerta a 180 por hora, abría la puerta de mi coche, de esa del copiloto, yo estaba de copiloto, y me quitaba el cinturón, y sí, o sea, gracias a Dios estoy aquí, porque, vamos, perfectamente, o nos podríamos haber estrellado con el coche, o a mí me podría haber hecho algo. Suerte tuve que paramos en una gasolinera de Granollers y ahí me quedé. Entonces él se llevó mi coche, me da igual, pero yo me quedé ahí.
¿Y què et diu la gent que et troba en aquesta benzinera? Perquè tu t'adreces a algú, truques a algú...
Sí, jo vaig al bany perquè jo li vaig dir, bueno, necesito, bueno, mirar el lavabo corriendo. Él se ha dado cuenta que tenía mucha prisa, pero bueno, me pude como escapar. Y la chica se dio cuenta de la gasolinera y entonces, pues bueno, pues pasaron después los Mossos y me llevaron al CAP de Granollers.
En quin moment et decideixes a denunciar a aquesta persona?
Claro, es que yo denunciaba y después me hacían como coger miedo porque, bueno, yo tengo dos nens también. Y él tenía un nen, y claro, había una mica, bueno, claro, ya me veían con, que claro, que si yo también, bueno, que si denunciaba a mi tal, las dos, que tendríamos un problema amb els nens, y que, bueno, intervendrían servicios sociales, y yo, claro, tenía que estar por. Y yo dije, pero com pot ser que no, es que no pot ser això, porque, claro, a ver, yo no he matado a nadie, ni he fet res, y els meus nens anaven a conseguir tot bé, o sigui, mai he tingut problemes amb tot això. Però bueno, clar, estava com una mica, bueno, com un poco...
Pues, condicionada.
Condicionada, sí.
Els seus fills i el seu
fill... Els seus pares ho sabien, els seus pares ho sabien, sempre. I, bueno, i ells sempre pues, el tapaven, em deien tot tranquil·la, que anirà al metge, necessita un centre... Bueno, i em culpaven a mi com una mica, també. Perquè que em deien que si ell no podia beure cervesa, que perquè jo em bevia una cervesa davant d'ell. Jo dic, clar, és que jo no tinc cap problema, és que el problema el té ell. Per exemple, no? És un exemple.
I com reaccionava ell després de les agressions? Què et deia?
Bueno, clar, es posava de... Bueno, se ponía de rodillas, me pedía perdón, y si no, pues que se tiraba por un balcón, clar. Y todo esto, pues... Es difícil, no sabía cómo afrontar. Además, claro, el trabajo, los niños...
T'has sentit sola?
Sí, molt.
I sí. Per part de la teva família?
No, jo no sabien res. No sabien res.
Mirant enrere, si els haguessis explicat, hauria anat la cosa diferent? Hauries pogut sortir potser d'aquesta espiral abans amb el seu suport?
No ho sé, perquè era jo, perquè la meva família ja m'ho deia, no li s'agradava, no... Però clar, he sigut jo la que... Bueno, per molt que em deien, fins que jo no he obert ben els ulls, no...
Què és, què és el que et fa fer aquest clic?
En aquest episodi tan fort de l'autopista. Ahir vaig dir, uf, la meva vida. Sí. I a més, després és molt difícil perquè, clar, bueno, a part de físicament, perquè, bueno, a mi les dents, a l'ull, i físicament, bueno, psicològicament, clar. I, bueno, econòmicament és que és tot.
És aquest el problema, una mica? És a dir, que la víctima se sent culpabilitzada per diferents situacions i al final aguanta, aguanta, aguanta?
Sí. Sí, vas aguantant i, bueno, tot el que sigui.
De quants anys estem parlant de què van durar aquests maltractaments?
Doncs mira, del 2019... Sí, 2019, sí, ja va començar. 2019, 20, 21, 22...
Clar, i tu comentaves al principi, amb la pandèmia pel mig, amb aquest tancament, amb aquest confinament pel mig, com vius aquest moment?
Fatal. Fatal. Fatal, sí. Bueno, és que és un horror. És un horror.
A nivell psicològic, com estàs?
Bueno, ara mateix bé, perquè, bueno, bueno, em va passar tot això, jo em vaig anar al paro. El paro em va anar bé per, bueno, per atendre a mi mateixa, per estimar-me a mi mateixa, i, bueno, em vaig treure un títol de quiromassagista, i, bueno, vaig començar a fer cosetes, clar, per obtenir el meu amor propi, que el tenia pel terra, o no tenia, millor. I és difícil perquè he tingut... Bueno, la veritat també que estic molt contenta amb l'equip de GAP, amb la Creu Roja, amb la CIE, perquè la veritat que em van ajudar molt psicològicament. I el que sí que és veritat que és una mica fatigós el fet de, bueno, que encara estic de judicis, és molt llarg, el procés és molt llarg... Està, jo crec que està una mica malament tot això. I suposo que per això la gent, pues clar, pues diu, pues passo i passes, perquè clar. Jo a vegades sí que dic, és que no li veig
al final.
Al final. Però bueno, ja comenten que el procés és una mica lent, que bueno, que això va com va. Però bueno, ja estic lluitant perquè clar, s'ha de lluitar. Les que estem aquí, les que tenim força i podem fer-lo, de moment, clar.
Clar, quin missatge després, llançaries a les dones, bueno, que es troben o que es puguin trobar en la teva situació?
Sí, que ho facin, que sí, que denunciïn, sí. Que encara que sigui lent, però, bueno, que n'hi ha ajudes, però sobretot que no callin, que no se queden ellas. I, bueno.
I per part de les institucions, què has trobat a faltar, en el teu cas? Has trobat a faltar algun tipus de suport durant tot aquest procés?
Bueno, per exemple, a veure, en el meu cas, no? Físicament, ja et dic, per exemple, el tema de dental, per exemple, està molt malament perquè quan tens un problema així, ¿vale? Per exemple, i econòmicament no vas bé, clar, n'hi haurien d'haver més ajudes d'aquest tipus, per exemple, per aquests casos, i no estan. Mm-hmm. Perquè, clar, jo, per exemple, tinc aquesta dent, ¿vale? Que no... Bueno, que està trencada, està ahí, però està trencada. I, és clar, degut a un cop d'una persona, que si no... aquest cop no fos, doncs estaria bé. I, clar, un dent et val 1.300 euros. I, bueno, doncs aquestes ajudes que hauríem de posar més per aquests temes, crec jo.
I a nivell dels teus fills, com han viscut tot això?
Bueno, el petit era més petit i no...
No se n'adonava.
No, però el gran sí que, a més, el meu gran té un TDA que un TEA. I sí que ho ha passat malament. Perquè, bueno, ell no ha vist els cops. Però sí que psicològicament i els crits sí que... Sí, ja ho ha passat malament. I per això ens van donar el suport aquest de la Creu Roja, pels dos, i ens va anar molt bé, la veritat.
Ell què et comentava, el teu fill gran?
No li agradava. No li agradava. Que a veure quan deixo aquest tio, que... Clar, però, bueno, és que és difícil.
I perquè... tu què li explicaves del que et passava?
Bueno, jo li deia, bueno, ja canviarà, està nerviós. Bueno, li defendia.
Sempre justificaves una
sempre
mica el que feia.
Sempre justificava, sí.
Ara em comentaves que estaves encara en tot aquest procés judicial. En quin punt es troba aquest procediment?
Bueno, ara estem, bueno, està ell amb ordre d'allunyament, que bueno, la va trencant quan vol, també. Això ho volia dir, també. Uh-huh. Per exemple, l'agost va ser l'última vegada. Però bueno, es fan també, per exemple, judicis ràpids i després, si no es presenta, clar, és que no fem molt així. Però sí.
Veus amb por? Veus amb una certa por?
Sí, clar. Sí, sí. Sí, clar que estic millor, però perquè m'he treballat molt jo. M'he agafat força d'on no havien. I, bueno, sí, pels meus fills també, sobretot. Però sí, sí. Bueno, vaig pel carrer, em vaig girant, clar. Bueno, clar. Es queden cosetes que... Sí, sí.
Viuràs amb aquest pes tota la vida o hi haurà un dia que tancaràs aquesta carpeta definitivament i que podràs tirar endavant definitivament tancant aquest capítol?
Sí, jo crec, a veure, jo crec que conforme els judicis vagin passant, es van tancant. Però clar, com és molt lent aquest procés, és això el que et té sempre una mica... a més, bueno, el tema... És que, clar, el tema de vivenda, perquè, bueno, vivíem junts en un pis de lloguer, ell va marxar, després va vindre, el va destrossar, després el que et demanen, després... Bueno, després amb aquest tema de la vivenda, per exemple, doncs també estic una mica emprenyada, perquè a mi em va sortir favorable un pis d'aquest d'emergència social, uh-huh. Però clar, fora d'aquí. I que és inviable perquè jo, amb dos nens, un és, a més, un és d'un pare, un altre és d'altre, el del petit tinc la custòdia compartida i no tinc a ningú. A la meva mare ja està. I la meva mare, per exemple, està malalta, també té moltes coses, està malalta. Doncs aquest tema també m'angoixa perquè, clar, és com dic jo, o sigui, per què no se'n van ells? O sigui, per què haig de marxar jo? d'on jo tinc la meva vida muntada i has de marxar jo. És que no el veig lògic. A més, és inviable. Però bueno.
I ara, on vius?
Bueno, estic a casa de la meva mare, perquè clar, si no, on estic? A la basura. Clar. És que no, jo no tinc a ningú. O sigui, no tinc a ningú. I perquè, bueno, està la meva mare.
Tens esperança?
Però la meva mare està en un pis també de social, que no... És una situació molt...
complexa.
Sí.
Tot i això, tens esperança?
Sí, i tant. Sempre, no la perdo. Sempre. Esperança, fer el que queda. Sí. Sí. I lluitar.
Què els diries als joves que ara pugen, que les dades indiquen que el masclisme va més a... que aquest tipus de control sobre la parella va més. Uf. Què els hi diries? Ja bueno, sé que és molt que complicat,
no, eh? Sí, no, que no es deixin a la... Però res, passar res. Res. Des de... Ni per què vas així vestida, res. Ni cap... Bueno, ni una pujada de veu, res. Ni un insulto, res. Res. A la mínima, fora. Ja està.
Tornaràs perquè a confiar això... en els homes?
Bueno, em costa, però sí. Em costa, però sí. Tinc dos fills també, a més, barons, o sigui, clar.
Però... Aquí hi ha una feina d'educació també des de les famílies, no? Des de casa.
Clar, per això. Molta educació, sí.
I... Digues.
Bueno, això, jo intento que els meus fills, bueno, pues tinguin... Pues... que tinguin uns valors i amb les dones i ja està. I és el que intento.
Doncs aquest és el testimoni de la Verònica Núñez. Déu-n'hi-do el que ens ha explicat avui, tot el que ha passat, però esperem que finalment puguis tancar aquesta ferida i que puguis refer la teva vida amb els teus fills i que siguis molt feliç.
Gràcies.
Gràcies a tu per venir. Són les 10:32 minuts, ara escoltàvem el testimoni de la Verònica Núñez. Ella ens explicava també tot allò que havia trobat a faltar a nivell legal i sobretot la lentitud dels processos judicials a l'hora de tancar doncs, aquests episodis. Per saber tots els drets, per conèixer tot allò que han de fer les víctimes de violència de gènere quan denuncien la seva situació a nivell judicial, escoltem aquest reportatge de la Mireia Sanz amb veu de l'Helena Molist.
La violència masclista és la vulneració més flagrant dels drets de les dones i pot anar acompanyada de molts cognoms, com ara violència sexual, física o psicològica, però en tots els casos estem davant d'una manifestació de discriminació i superioritat envers la dona. L'advocada Esther García, experta en violència de gènere, ha explicat a Ràdio Sabadell que són realitats que s'han de combatre des del coneixement de les opcions que té una dona que les pateix. En aquest sentit, destaca que Catalunya té una legislació molt pionera en el reconeixement dels drets de les dones.
La llei catalana estableix una sèrie de drets i d'ajuts als que poden accedir les dones sense obligar-les a denunciar. I això és molt important perquè a una dona no se la pot pressionar per denunciar. Ha d'estar preparada per fer-ho perquè, si no, pot ser contraproduent.
I aquí és on és clau un assessorament que sigui tant psicològic com legal per conèixer les opcions que s'obren.
Tenen dret a rebre suport psicològic i, de fet, és recomanable. Quan una dona es troba en situació de violència masclista i pren la decisió de denunciar, el més important és que, primer, s'assessori legalment, és a dir, ha de rebre un assessorament legal qualificat de què és el que passa en el procediment, Aquest assessorament també serveix perquè elles puguin distingir, perquè no tenen per què saber el que és violència punible del que no és punible. Hi ha moltíssima violència que no és punible i, per tant, no denunciable.
Un dels aspectes complexos és el procediment de la denúncia, on és essencial que la dona estigui acompanyada.
Són procediments molt llargs, insisteixo que estem parlant de violència habitual, no d'una patada o una empenta puntual, i per tant han de ser molt preparades a l'hora de denunciar. La denúncia és una peça clau. Tot el que no es digui a la denúncia posteriorment podrà ser introduït al procediment, però la dona podria ser qüestionada especialment per les defenses quan no ho han dit des d'un principi. Per això és molt important assessorar-les i preparar-les, que puguin fer un relat de fets en temps on concretin episodis de violència.
I llavors arriba el moment de portar les proves que acreditin que aquests maltractaments s'han produït, perquè la legislació espanyola és garantista i, per tant, és la víctima la que ha de demostrar que aquests fets han tingut lloc.
Normalment passa en un pla molt clandestí, amb l'àmbit familiar, on no hi acostumen a haver-hi testimonis directes o presencials, llevat de les criatures que són menors d'edat. Per tant, testimonis de referència, amistats, que puguin venir a dir que des que està amb la seva parella, doncs l'aïllament que pateix, si poden tenir contactes amb elles o no, si s'amaguen, si algun cop ha marxat a refugiar-se a casa seva, whatsapps, àudios, etc, etc. Informes mèdics, fins i tot informes mèdics de lesions quan elles han acudit al metge, tot i que hagin mentit i no hagin dit que ha estat una agressió de la seva parella per vergonya, que hagin dit que ha caigut de la bici o el que sigui. Aquests informes tenen molta validesa.
Un dels aspectes importants per Garcia és que les dones coneguin exactament quins són els seus drets i també com es desenvoluparà tot el procés que arrenca quan es posa la denúncia.
És a dir, les dones que denuncien violència masclista poden sol·licitar una ordre de protecció, però sempre s'ha de tenir preparat un plan B per si aquesta ordre de protecció no es dona, especialment en els casos en els que hi ha criatures menors d'edat. És a dir, si no donen l'ordre de protecció, on podrà anar? Perquè un cop ha denunciat, la maquinària judicial no para i, evidentment, la seva parella s'enterarà de que hi ha denúncia per violència i les podem col·locar en una situació de risc si no s'ha previst la possibilitat, que és una possibilitat alta aquí a Catalunya, donat que el nombre d'ordres de protecció que es donen no és el més elevat, no? Doncs tenia aquest plan B programat.
A més, en tot el procés és clau que hi hagi una informació correcta i que les dones coneguin totes les traves amb les quals es poden trobar.
El servei psicològic, des del que se l'atén o la psicòloga que l'atén, hi hagi una coordinació de tot el procediment. Per què? Perquè la dona que passa per aquest procediment judicial va fluctuant emocionalment durant el temps, durant les diferents fases del procediment. Ha d'estar assabentada en quina fase es troba, no? I quina intervenció ha de tenir. Pensem que són procediments que poden durar durant 3 anys o més, i que la dona de vegades té la necessitat imperiosa de posar punt i final en aquest procediment, no? Les seves intervencions, tant en seu policial com la seva declaració posterior en fase de prova com al judici oral, entre una fase i l'altra hi ha una distància molt important, i el fet de que una dona 3 anys després de denunciar hagi de recordar sense contradiccions els fets que va denunciar en el seu moment, per elles és un moment molt complicat.
Les dones que es troben en aquesta situació tenen diferents espais on poden demanar ajuda. A Sabadell, el primer pas és assistir al Servei d'Informació i Atenció a la Dona, al SIAT, que en cas que hi hagi violència, llavors derivarà les víctimes al CIE, el Servei d'Intervenció Especialitzada. Uns àmbits que, per Garcia, són molt útils, però que necessiten de més personal per poder fer la seva feina i evitar les llistes d'espera que es produeixen en alguns llocs.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. canvia a temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell. La veu dels optimistes.
Sensacions d'equip gran, d'estar ben plantat. Sabadell fa un partit molt seriós.
La dels crítics.
Els últims 10 minuts són injustificables, són de bastanta vergonya i penso que tots vam acabar el partit força cabrejats.
Sigui a la categoria que sigui.
A vegades, és que el Sabadell, no, el Sabadell, el Sabadell, el Sabadell. Bueno, anem a començar a mirar arribar els nostres.
Tothom té cabuda a la tertúlia del Centre d'Esport Sabadell.
Tribuna preferent. Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a la 94.6 i al Twitch de Ràdio Sabadell.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok i podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Amunt al taló.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'Òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, Parlem d'Òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
...25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Continuem endavant amb aquest especial 25ena a Ràdio Sabadell quan falten 2 minuts per arribar al punt de 3:15 del matí. Les dones entre els 15 i els 44 anys són les més afectades per la violència masclista, d'acord amb les dades del Sistema de Salut de Catalunya. Coincidint amb el 25 de novembre, el departament ha donat a conèixer que durant el 2023 es van detectar un total de 10.805 casos de violència contra les dones. La xifra, que ha crescut més d'un 5% respecte de 2022, inclou casos amb diagnòstics de sospita, però també confirmats. A més, el 85% dels casos de 2023 pertany al col·lectiu de dones amb rendes inferiors als 18.000 euros anuals. Per regions, l'àmbit metropolità, dins del qual es troba Sabadell, és on es van detectar més casos l'any passat, un 28%. I aprofundim avui parlant amb la Cristina Segura. Ella és treballadora social del Parc Taulí. Molt bon dia, Cristina.
Molt bon dia.
Ha crescut el nombre de dones que arriben a les urgències del Taulí per violència de gènere?
Sí que ha augmentat, i sobretot agressions sexuals. Ens estem trobant aquest any.
Quantes se n'han atès durant el 2023, tant de violència masclista entesa com a maltractaments, com amb situacions de violència sexual?
Mira, jo et puc comptabilitzar els casos que han estat treballats per treball social, per la unitat de l'àrea d'atenció social, i en el 2023 en podem parlar d'uns 65 casos, vale? On aquí el 77%, sobretot en agressions sexuals, han sigut joves de 18 a 25 anys.
Quin és el perfil de les víctimes? Perquè ara comentàvem que, segons les dades del Sistema de Salut de Catalunya, les dones entre 15 i 44 anys serien més afectades i, a més, tenen més probabilitat d'estar afectades per aquesta realitat les dones amb rendes inferiors als 18.000 euros.
És correcte. Sí, nosaltres que hem detectat que hi ha una vulnerabilitat econòmica bastant important, que això fa que, bueno, augmenti la seva, bueno, la seva situació de por, de no poder, de no tenir xarxa de suport, de trobar-se amb una violència, bueno, amb una dependència econòmica, no?, que forma part també d'aquest maltractament. Llavors, nosaltres sí que hem detectat que el col·lectiu és desfavorit, en trobem dones amb molts pocs recursos o sense recursos.
En quina situació arriben a les urgències de l'hospital aquestes víctimes?
Bueno, nosaltres tenim diferents protocols. En principi, està el protocol, diguem, quan hi ha una agressió física, i després està quan hi ha una agressió sexual, que ja aniria per un altre protocol de ginecologia i obstetrícia. I aquí hi ha una primera atenció per al triatge, que és qui fa la derivació segons el cas.
En cas de l'agressió física, poden ser lesions lleus, greus? Quin és el perfil de situació amb la qual arriben?
Hi ha de tot, eh? Normalment els casos que arriben solen ser d'hematomes, d'ofegament, cops, com es diria, fractures molt lleus, i alguna sí que hi ha més greu, no? De cops de puny a la cara, fractures mandibulars, bueno. Hi ha una mica de tot. Ara tots passen per el circuit de traumatologia, la unitat de traumatologia, que allà és on es fa la primera atenció mèdica i se'ns activa treball social.
I quan arriben aquestes víctimes, expliquen el que realment els ha passat?
Bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha gent que... Hi ha dones que no... Que, bueno, ja els metges ja veient el tipus de lesió, el tipus de perfil, de l'episodi mèdic, ja detecten que és un cas de violència masclista, però es deixa respectar molt el que la dona vulgui dir o no vulgui dir. El que sí que és veritat que l'equip mèdic i, bueno, l'equip assistencial, la infermeria, sí que donen, deixen caure, no? Escolta, si vols parlar, unitat de l'àrea de treball social, si vols comentar, si vols tenir aquest espai... O sigui, sí que a vegades les dones ho diuen, però molts cops no ho diuen, i si no ho diuen i ho detecta l'equip mèdic, sí que deixen caure, doncs, aquest treball en segon terme de treball social, per tenir aquest espai, per poder parlar i amb tranquil·litat. Tenen por. Pensen que el dir-ho és directament fer una denúncia i no funciona així.
Perquè l'hospital pot actuar d'ofici, per dir-ho d'alguna manera, en aquest tipus de casos?
Sempre. L'hospital fa un enviament comunicat de lesions al jutjat sempre que hi ha un cas d'una dona que es troba en aquesta situació.
Quina és la feina que feu des d'aquesta àrea social que em comentaves? Com afronteu aquests casos?
Nosaltres, normalment, quan ens activen, intentem, doncs, bueno, acollir primer a la persona, intentar crear un clima de confiança, un espai tranquil, íntim, i, bueno, oferir aquest espai a la persona perquè pugui parlar, perquè pugui expressar què ha passat, com ho diu ella, i sempre amb una escolta activa, empatitzant, posant nom al que està passant. Això no vol dir que, bueno, tranquil·la, no, posant el nom al que ha passat, que ella entengui el que ha passat, però que ho expressi ella. No posem nosaltres paraules, ni jutgem, intentem no revictimitzar la persona, i també acompanyament, a la mesura que podem com a hospital acompanyar i, bueno, informar de tots els serveis especialitats que hi ha al territori, els passos que es poden seguir i, bueno, des de l'ho fer un acompanyament en la derivació.
Em comentaves que dels 65 casos que heu vist des de Treball Social durant el 2023, el 77%, si no ho he entès malament, eren per sí. agressions sexuals, que és el sí. fenomen que va a l'alça, no? Sí. De quin perfil són aquestes agressions?
Bueno, són joves... És que hi ha de tot. Hi ha molts joves, parlem de 18, 19, 20, a 25, 28. És un perfil de dona, la majoria, que bueno, o no tenen xarxa o la xarxa que tenen ja és, té un patró cultural, com ho diríem, molt arraigat, molt normalitzat, el tema del maltracte, el tema de la violència, no només sexual, també física, psicològica. Alguna d'aquestes dones són dones que ja creixen en un ambient de violència, que ja normalitzen determinades actituds de les seves futures parelles, no? I trencar tot això, la veritat és que els hi costa molt, li costa molt.
Aquesta realitat, perquè no s'arribi a aquest extrem de la violència sexual, ara ho parlàvem precisament amb la Verònica Núñez, que ens explicava el seu testimoni, tot el que havia passat, no?, amb la seva exparella, però cal més educació des de la base, des de la infància, perquè aquests patrons no passin, no es produeixin?
Jo crec que sí, cal explicar als nens i les nenes, no només a les nenes, el que és normal i el que no és normal. El que sàpiga d'identificar aquella conducta que és normal i aquella que se surt una mica de la normalitat. També educar en valors, educar en respecte. No permetre, ara per exemple està ressorgint un altre cop el tema de la, bueno, tot aquest masclisme als instituts. Bueno, jo crec que és la base, la família, des de totes les institucions públiques com educació o salut, des de petits, fer aquest treball de respecte, bueno, és de respecte a les persones, no?
Les xarxes socials, com han intervingut en tot això?
Fatal, fatal. Han sexualitzat la figura de la dona, han trencat amb la intimitat de... a la difusió, bueno, crec que han ajudat, no?, els agressors a aquest aprofitament de les víctimes, de la innocència, d'aquests menors, per exemple, jo crec que ho han agreujat i cal aquest control, cal aquest control, aquest seguiment, aquest acompanyament, no només com control de límits als nens i nenes, sinó també com a ensenyar-los a fer ús d'una manera coherent, intel·ligent i madura la seva edat, segons la seva edat, de les xarxes socials. És un perill, aquesta eina que ens posen tan a mà. Perdó.
A banda de la primera atenció que s'ofereix a les víctimes quan arriben a les urgències, es fa un seguiment protocol o ja es fa la derivació i el taulí només s'encarrega d'aquesta primera atenció?
Nosaltres, en principi, a urgències, ens encarreguem d'aquesta primera atenció, però tenim un petit registre, menys com Treball Social, per als possibles reingressos. Nosaltres el que intentem, clar, si ja hi ha un servei darrere que li està fent el seguiment i li està fent l'acompanyament, no cal que hi hagi més professionals, més que res per no revictimitzar i per fer un sistema sostenible. Però sí que és veritat que en tenim un registre d'aquestes víctimes i sí que quan hi ha algun reingrés sí que el detectem. De seguida contactem amb els agents socials, no?, del municipi que estiguin actuant, però no fem un seguiment perquè ja hi ha un servei especialitzat fent aquest acompanyament.
I noteu que les dones acudeixen quan ja es troben en una situació límit o que prèviament poden haver vingut més d'un cop per diferents agressions que hagin patit?
Doncs hi ha una mica de tot, eh? Hi ha dones que són com reingressos. Malauradament aquests casos solen ser també acompanyats amb altres patologies com salut mental, drogadiccions, molts reingressos. Després estan aquells casos que, bueno, el que hem parlat abans, no?, que no van verbalitzat mai, que no han vingut mai a urgències, i quan hi ha hagut ja una escala, augmentant l'escala d'agressió, llavors sí que s'han atrevit a venir a urgències, diria, sigui la meva parella. Hi ha una mica de tot, la veritat. No et sabria dir exactament què és el que més té més pes, però els reingressos ara mateix és normalment, ja et dic, acompanyat d'altres patologies.
Doncs Cristina Segura, ella és treballadora social del Parc Taulí. Gràcies per posar una mica de llum a aquestes dades que feia públiques a la Conselleria de Salut coincidint amb la commemoració del 25 de novembre. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bé, bon dia.
El 25N a Ràdio Sabadell.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Escoltant aquesta Puerta Violeta de Rosalén, una cançó doncs, creada per denunciar aquesta realitat de la violència masclista, i precisament volem posar el focus en com la música influeix positiva i negativament en aquests patrons de violència masclista. És un reportatge que ens ha preparat el Pere Gallifa.
Comencem parlant d'un clàssic que gairebé tothom ja sap que tracta d'un assetjador de manual. Sting és l'autor d'aquest tema de Police, Every Breath You Take, que tot i que s'ha considerat un tema d'amor, actualment està canceladíssim, encara que l'autor ara digui que ja la va escriure en el sentit de denunciar un controlador.
Yeah.
Com podem sentir la lletra, qui parla diu a la seva parella que cada moviment, a cada respira, a cada joc i cada nit ell l'estarà observant perquè li pertany. No cal afegir res més. Un altre clàssic que parla d'un maltractador és Més Nostrada, un remito de Violetes. Sense cap mena de pudor, Cecília ens parla d'un home que tracta malament la seva dona, diu que era el mismo demonio, però que en el fons és qui li envia cada any un ram de violetes que ella la posa tan contenta.
Matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno.
Una història que potser intenta ser romàntica, però que no ha aguantat gens bé el pas del temps. Un altre tema on es tracta el maltractament és tot el disc Del mal querer, de Rosalía, publicat el 2018. La idea original en què s'inspira aquest treball prové d'una novel·la anònima occitana, datada del segle XIII, que es diu Flamenca, que relata la història d'una dona que es casa amb un home que, degut a la gelosia, l'acaba empresonant.
Como crujía antes de caerse al suelo.
El disc està presentat com una novel·la en què cada cançó representa un capítol i el disc en conjunt suposa un viatge per fases, des de l'enamorament, a l'inici d'aquesta gelosia, el patiment i, finalment, l'empoderament de la dona que aconsegueix fugir amb el seu amant. I acabem amb un himne d'ara fa 20 anys, Malo de Bebe, que ens explica la història d'un maltractador i de com la dona s'empodera per plantar-li cara.
El dia gris, cuando tú estás y el sol vuelva a salir. Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok. I podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Amunt al taló. La veu dels optimistes.
Jo confio que si el porten és per fer-lo jugar tal com ha passat amb els altres reforços i segur que en serà de molta utilitat.
La dels crítics.
És el llistó on volem arribar? Jo crec que no. Però sí que és veritat que és un bon pas endavant, però falta errades fora.
Sigui a la categoria que sigui.
Perquè no donen oportunitats a gent jove que demostra que té nivell, que dona rendiment i que són de la casa, que també està molt bé.
Tothom té cabuda a la tertúlia del Centre d'Esports Sabadell.
Tribuna Preferent, cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a la 94.6 i al Twitch de Ràdio Sabadell.
El 25N, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir dels estudis de Ràdio Sabadell per marxar fins a la plaça de les Dones del Tèxtil. Allà hi tenim la Júlia Ramon seguint l'acte institucional amb motiu del 25N. Molt bon dia, Júlia.
Comemorem el Dia Internacional.
Hola, bon dia. Sí, justament ara mateix està començant aquest acte. Per tant, escoltem ara el diàleg. Avui va en commemoració de les dones amb discapacitat intel·lectual i ara mateix tenim el Parlament. Escoltem-lo.
S'ha vist la discriminació que han sofert les dones en la societat, sigui a nivell educatiu, laboral o social. Encara que hi ha hagut millores, encara queden molts reptes i drets per aconseguir. A Sabadell enguany volen visibilitzar les violències masclistes vers les dones amb discapacitat. En el cas de les dones amb discapacitat intel·lectual, el camí cap a la igualtat és més lent. El fet de ser dona i tenir una discapacitat és una doble discriminació. El nostre col·lectiu té més obstacles i barreres a l'hora d'aconseguir un dret o un objectiu. Les dones amb diversitat funcional són excloses del que l'imaginari col·lectiu atribueix a la categoria de les dones. Aquesta exclusió és un dels elements que ha invisibilitzat la realitat específica de les dones amb diversitat funcional. El fet de ser dona i tenir discapacitat intel·lectual fa que tinguin major risc de patir qualsevol classe de violència. Segons l'Organització Mundial de la Salut, més del 40% de les dones amb discapacitat ha patit algun tipus de violència per part de la seva parella. El 30% ha patit alguna vegada en la seva vida violència física i un 27% ha patit violència sexual. A més, a l'hora de posar una denúncia, manquem de suports de mediadors que facilitin l'accessibilitat cognitiva i una vegada realitzada la denúncia no hi ha prou seguiment. Per això és imprescindible que hi hagi informació i més suport a les víctimes per posar fi a aquesta situació. Gràcies.
D'altra banda, volem posar la mirada al context internacional per denunciar i visibilitzar la situació en què viuen les dones a l'Afganistan des que l'any 2021 els talibans prenen el poder. en la que els drets més elementals de les dones han estat sistemàticament suprimits. Se les ha prohibit accedir a l'educació i al món laboral, a vestir com vulguin i expressar-se lliurement. Se les ha exclòs de l'espai públic i han estat víctimes de la violència física i psicològica. Aquesta situació no és més una vulneració dels drets humans, sinó que ens ha de servir com un recordatori de que, en molts llocs del món, les dones encara han de lluitar per drets fonamentals, drets que en molts països es donen per garantits. Però hem de ser conscients que aquestes dones també els donaven per fet fa menys de 5 anys. Finalment, volem recordar i retre homenatge a una veïna de la nostra ciutat víctima del feminicidi aquest estiu passat, sumant-nos al dolor, al rebuig i a la condemna davant de qualsevol forma de violència masclista. Aquest fet posa de manifest que, malauradament, la violència continua i ens ha de servir per continuar treballant i refermar el nostre compromís com a societat en la lluita per erradicar les diverses manifestacions de violències masclistes vers les dones. Així, doncs, aquest 25N mirem a diferents espais, a l'específic, internacional i el local, on les manifestacions de les violències masclistes prenen diferents formes, perquè volem reivindicar els drets de totes les dones i el dret a una vida lliure de violències masclistes per a aconseguir unes societats més justes i igualitàries. Sabadell, lliure de violències masclistes. Gràcies.
Ella era una de les membres de la taula de gènere, que és a qui va, dedicat aquest acte, un dels organitzadors conjuntament amb l'Ajuntament, i ara mateix doncs, es procedirà amb una actuació musical, que també és la que ha precedit l'inici de l'acte, i ara mateix molta expectació per aquesta entrada en escena d'una dona amb discapacitat que entre doncs, d'una manera molt artística portada per una persona totalment de negre en motiu d'aquest homenatge, aquesta representació al dol, no? I al rebuig a les violències masclistes, doncs ara mateix una dona amb discapacitat en cadira de rodes portada molt lentament per una persona totalment vestida de negre, inclús amb caputxa perquè no se li pugui reconèixer el rostre, entrant a la plaça de les dones del tèxtil per cloure aquest acte institucional del 25N, i es dirigeix a unes estructures, amb una gran cadira feta de fusta lila, el color no identitari del feminisme, i la cinquantena de persones que hi ha aquí concentrades, entre elles doncs, tots els regidors de l'Ajuntament, però també ciutadans a títol individual i altres ciutadans, doncs, observant-ho amb molta expectació.
Gràcies, Júlia. De seguida tornarem amb tu, perquè segur que tens protagonistes més endavant, però ara volem centrar-nos en precisament el que era el leitmotiv del 25N a Sabadell, de tota la programació que s'ha elaborat per commemorar aquesta efemèride.
El 25N a Ràdio Sabadell.
Que és aquesta diversitat funcional, aquestes dones amb discapacitat que també són víctimes de la violència masclista, i avui en volem parlar amb l'entitat Andy Down Sabadell, i per fer-ho tenim ja a l'Helena Molista amb nosaltres. Molt bon dia, Helena.
Hola, molt bon dia.
Va, què ens has d'explicar?
Bueno, parlarem,
què ens presentes?
En parlarem amb mi, però jo no sóc la que ens sap. Tenim aquí la Judit Granados, preparadora laboral d'Andy Down. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
La primera pregunta és una mica obligada. Algun cop us heu trobat un cas de violència masclista dins de l'entitat?
Doncs mira, gràcies a Déu, no. Fins ara no ens hem trobat amb cap cas de violència de gènere a la nostra entitat. Sí que s'ha de dir que sempre hi ha petits problemes, no? Petites complicacions, malentesos entre participants, no? Vulguis o no, a vegades és difícil entre ells que s'entenguin, com per exemple pot ser doncs, que un doni un petó no desitjat a un altre, no? Una abraçada, o moltes vegades el que ens passa és el fet de que són amics o directament companys i algun de les parts vol ser alguna coseta més, no? I a vegades els és complicat gestionar aquestes coses. Però la veritat és que hem tingut la sort de que, a part d'aquestes cosetes, no hem tingut res de la gravetat que comporta la violència de gènere. Com es gestionen aquestes situacions? És a dir, ells sols les gestionen o hi ha una mena d'intervenció per part d'Andy dels professionals?
Sí, doncs mira, en cas de que es donés una situació així, de moment no se n'ha donat cap, però en cas de que es donés, disposem d'un servei de suport psicològic que pot donar una de les nostres companyes i, bueno, seria aquest servei, no? Tenim diferents serveis, jo soc de laboral, no? Però hi ha altres, llavors el que solem fer és, si nosaltres detectem alguna coseta o algun dels nostres participants ens informen, el que fem és, conjuntament fem alguna reunió, no? Ens coordinem i segurament es derivaria aquest suport psicològic que ja dic que tenim dintre de l'entitat.
A l'entitat, però, també feu jornades de formacions. Com funcionen?
Sí. Bueno, la cosa és que dintre de l'entitat, facis el servei que facis, es treballa de manera transversal, no? Aquest fet. Per exemple, nosaltres a formació laboral doncs, treballem molt la igualtat de gènere, d'oportunitats a nivell laboral, no? Potser, i també doncs, tema d'estereotips, no? Per raó de sexe o de gènere. Però menys o menys les formacions aquestes que tu comentes és que els nois a vegades fan com escapades, no? A l'entitat, que es diu el projecte Joves i Amics, i aquí es fan unes xerrades on se'ls ajuda, no? Se'ls hi ensenya, doncs aquí podem donar un petó, no? Aquí podem donar una abraçada, amb qui podem tindre relacions íntimes, no? Quins tipus d'efecte hi ha, no? Una miqueta que sàpiguen discernir, no?, amb qui poden tindre, depèn què i amb qui no, que si ens arriba algú pel carrer i ens dona una abraçada, que sàpiguem si això és normal o no. I, bueno, a part d'això, a vegades també els oferim aquestes xerrades que tu comentes, són formacions internes, no?, que donem als professionals. Però moltes vegades busquem gent externa, no?, especialitzada en el tema, que pugui vindre a formar-los, no?, perquè moltes vegades doncs, una cara externa ajuda, no?, a integrar millor els coneixements. I, bueno, a part de que els hi ajudi a ells, també que ens formi a nosaltres, perquè moltes vegades, doncs, hi ha desconeixença, no?, per nosaltres i tindre el màxim de formacions bé en aquest cas.
En el cas dels usuaris, se'ls generen alguns dubtes? O quines són les situacions que ells més expressen que necessiten aprendre a gestionar?
Sí, bueno, potser és això el que et dic, el que normalment ens trobem, no? El fet de, doncs, no saber dir-li a algú que vull ser la seva parella, no? O és que jo em vull fer un petó amb aquesta persona però veig que no, no? Potser no és tan violència, sinó és el fet de, bueno, que gran part d'ells tenen problemes, no?, de relació amb els altres, no? Llavors és una miqueta això, on estan els límits, què puc fer i què no. Que està bé i que no, no?, també.
Quantes persones, més o menys, participen en aquestes formacions?
Uf, no ho sé, jo et parlo del meu sector, que segur que encaixo bé la data, són uns 40, però a l'entitat són molts més.
I són obligatòries aquestes formacions? És una cosa opcional?
Sí, bueno, no és que siguin obligatòries, perquè no obliguem a ningú a fer-les, però com t'he comentat, formen part de transversalment dels continguts que donem en les formacions, ja sigui de laboral, de vida independent, així que vulguis o no, sí, les treballen de manera obligatòria.
Us heu trobat amb alguna dificultat a l'hora d'explicar doncs, aquestes situacions? És a dir, hi ha algun punt que sigui com més conflictiu o que costi més d'entendre?
Bueno, potser conflictiu és si ens anem més a relacions sexuals, no? Pues perquè potser fan una miqueta de gràcia o són incòmodes de parlar, no? Depèn amb qui. Però també m'agradaria comentar que potser la dificultat que més ens trobem a Andy és doncs, que els materials que hi ha a nivell general, que faci... és igual, qui els generi, normalment no són molt accessibles, no? Hem de pensar que el nostre col·lectiu doncs, té unes necessitats específiques i normalment els documents que es generen per tothom, per tota la població, són poc visuals, no? Poc accessibles, no? Estan poc adaptats potser al nostre col·lectiu. No? Però bueno, ho anem salvant, no? Nosaltres ens ho muntem a la nostra manera i, per exemple, Down Espanya té un llibre que va adaptar, no? Que és el No és No, per ensenyar una miqueta a nivell legal, no? Tot el que tenim. I nosaltres a formacions, doncs això, ho adaptem, expliquem la part teòrica i després, sobretot, a ells fa falta molta part pràctica i ho treballem molt a role-playings, no? Posar-los en situació de què passaria, si això està bé, si no està bé, i una miqueta així.
Faltaria, per tant, una conscienciació més global com a societat?
Sí. Sí, perquè som conscients, jo crec, del problema, però moltes vegades és això, no? Ens oblidem de certs col·lectius que potser els hi és més difícil doncs entendre les coses, no?, o treballar-les d'una altra manera, no? Centrem sempre, que jo ho entenc, que ha de ser molt difícil, no? Per tothom no pot ploure, però sí.
Quins passos s'haurien de fer?
Realment no ho sé, jo crec que el més fàcil és això, no? La lectura fàcil, que els continguts siguin fàcils per tothom, però ja no per als nostres participants d'Andy, sinó el fet de gent gran, no?, que potser, doncs, depèn quines parrafades hi ha a la documentació, els hi és complicat, no? Llavors una miqueta, doncs això, no? Coses més visuals, més pràctiques, no?, que tothom pugui entendre.
Clar, en aquest sentit, suposo que la temàtica d'aquest any de Sabadell sigui les persones sí. amb discapacitat. Us agrada molt?
Molt, moltíssim. Sí, 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 100%. Sí.
Creieu que ajudarà?
Sí, jo crec que sí. La veritat és que sí, que ens ha agradat moltíssim i ho agraïm. I la veritat és que tant els participants... Bueno, just vinc ara de fer una formació, perquè estem fent formació laboral, i una de les nostres participants comentava, no? Avui és el 25N, està molt ficada, no?, per l'auge que hi ha hagut i la relació amb nosaltres. Sí, sí.
A nivell de famílies, també us expressen aquest neguit a l'hora d'abordar aquestes temàtiques que potser els pares no sabem de vegades com afrontar, i us expliquen com ho puc fer, com els puc explicar.
Sí, correcte. Com he dit, aquest servei de suport psicològic que tenim, moltes vegades ha treballat això, no? En plan, és que té un nòvio que no sé què, no? Llavors, bueno, sí, sí. Igual que els participants ens poden sol·licitar ajuda, els familiars també estem disposats, també els hi donem aquest servei, no? Aquest suport perquè puguin, doncs, portar la vida més fàcil, no? De la persona que ve Andy.
I és una temàtica que heu incorporat recentment o des de l'inici d'Andy ja heu donat aquestes formacions?
Sí, bueno, sempre ha estat el tema, ¿vale? Mm-hmm. Perquè és un tema important i jo crec que sempre, pues, igual que a nivell social, no? Sempre hi ha hagut aquest tema, però sí que és veritat, pues, que, igual que a nivell social, ara té molt més auge, no? Està molt més en boca de tothom, llavors sí que és veritat que nosaltres li donem la rellevància, pues, que té a nivell social. Ara mateix és molt més reconegut, però sempre ha estat el tema. Nosaltres som una entitat, doncs, que igual que les entitats del nostre sector, doncs hem de tindre, per exemple, els professionals, el certificat d'antecedents sexuals, no? Llavors, vulguis o no, això sempre es parla, no? En el nostre sector sí que jo crec que sempre ha estat vigent.
I a nivell de xarxes socials, perquè els usuaris d'Andy, evidentment, també deuen uh-huh. tenir accés, òbviament, com qualsevol de nosaltres, també heu vist quina pot ser l'afectació o la implicació que tenen aquestes xarxes socials en el seu dia a dia, a l'hora d'algun tipus de pràctica?
O inclús, perdó, el porno, no? Que és la gran entrada de molts joves en el sexe.
Exacte.
També entra?
Sí. A veure, sí que és veritat que t'he de dir, en relació amb el porno, potser és algú més íntim i no ens ho han compartit tant, però sí que el tema xarxes socials, doncs potser no, doncs aquesta violència que no es veu tant, que a vegades som molt conscients de la física i la psicològica també fa, sí que, bueno, això el que us comentava, no? El relacionar-se entre ells a vegades és difícil i per xarxes els hi és molt més fàcil i a vegades se'ls hi ha de parar una miqueta als peus, no? Però perquè s'embalen, potser, no? Se senten lliures de fer coses que potser en persona no senten, i sí que la veritat és que últimament les formacions que tenim són una miqueta enfocades, per exemple, els hi hem format una miqueta amb sexting, no? I amb metodologies així, no? Perquè sàpiguen, doncs, això, tant les noies on està el límit com ells per on s'estan sobrepassant i què està bé i què no.
Doncs moltíssimes gràcies per venir i resoldre'ns aquests dubtes. La veritat és molt interessant, perquè sobretot és això que tu deies, és una part que normalment ens n'oblidem de
sí.
la societat, no? És allò tan genèric i per tothom i està bé posar el focus.
Sí, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, Judit.
Que vagi molt bé.
Preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons als collons. Tenim les mans, tenim els pits.
dones preparades i esmiolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per pagar tots els nostres malsons.
25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Les 11:25 minuts, moment de tornar a la plaça de les Dones del Tèxtil, on s'està duent a terme aquest acte institucional amb motiu del 25N. Allà hi tenim la Júlia. Com està la cosa?
Hola, Núria. Doncs mira, justament us hem deixat enmig d'una actuació en nom de la taula de gènere per visibilitzar aquesta discriminació que pateixen les dones amb discapacitat física o intel·lectual, aquesta doble discriminació. I ara mateix doncs, estem començant una altra actuació, aquesta molt diferent a l'anterior, perquè si bé a l'anterior teníem una dona amb cadira de rodes que estava sent portada per una persona totalment vestida de negre on no se li podia reconèixer cap traça de la seva idiosincràsia, doncs en aquest cas és una dona que també va amb cadira de rodes, però està sent portada per un home totalment al descobert, aquí li podem veure el rostre, vesteix a diferència de l'altra que anava amb tons totalment negres, aquest va amb un color més beix, i estan units per una corda. Tal com han explicat en la introducció d'aquest acte, això simbolitza els valors de créixer, no? Néixer i al final doncs, tenir tot el desenvolupament al llarg de la vida, doncs, que aquestes persones acostumen a anar sempre lligades amb una altra persona perquè acostumen a ser doncs, en la seva majoria dependents, no? I és aquesta persona que té totalment les extremitats lliures i té plena capacitat d'articulació doncs, que està lligada amb una persona que va amb cadira de rodes i és a través d'aquesta corda que els uneix doncs, que es van desplaçant per la plaça de les Dones del Tèxtil. Entremig d'aquestes dues actuacions hi ha hagut el Parlament de l'alcaldessa Marta Ferrés, que si bé ha tingut una especial dedicació a les persones amb discapacitat perquè és el lema, no?, institucional d'aquest any i el col·lectiu aquí, l'Ajuntament, vol fer èmfasi en aquest 25 de novembre, també és veritat que ha emprat, no?, i ha instat a totes les dones, tinguin discapacitat o no, a totes les dones, també tinguin l'edat que tinguin, a denunciar qualsevol acte de violència que puguin patir des de les físiques fins a les verbals i per part de qualsevol persona, no?, sigui un desconegut o sigui algun familiar en el cas més extrem. I ara mateix, doncs, això, tenim aquí la plaça de les Dones del Tèxtil amb un silenci sepulcral, mirant aquesta segona actuació. En tots els discursos, a banda de la taula de gènere amb qui hem pogut escoltar abans, amb el seu manifest, a banda de la taula de gènere i l'alcaldessa Marta Ferrés, en els tres discursos hi ha hagut també acompanyament per les persones doncs, amb sordesa, hi ha hagut un acompanyament amb llenguatge de signes perquè també fos el màxim d'inclusiu possible.
Doncs aquesta és l'última hora que tenim des de la plaça de les Dones del Tèxtil. De seguida hi tornarem per parlar amb la regidora d'Igualtat i LGTBI+, Rosa Pareja. Fins ara, Júlia.
Fins ara.
Vine a encendre els llums de Nadal a Sabadell. Divendres 29 de novembre, a les 6 a Doctor Robert, a les 7 a la plaça del Pi i a les 8 a la plaça de la Creu de Barberà. I dissabte 30, nova encesa a l'Eix Macià, davant del Cort Inglés, a les 6 de la tarda. Tret de sortida del Nadal a la ciutat. Ajuntament de Sabadell.
La veu dels optimistes.
Sensacions d'equip gran, d'estar ben plantat. Sabadell fa un partit molt seriós.
La dels crítics.
Els últims 10 minuts són injustificables, són de bastanta vergonya i penso que tots vam acabar el partit força cabrejats.
Sigui a la categoria que sigui.
A vegades, és que el Sabadell, no, el Sabadell, el Sabadell, el Sabadell. Bueno, anem a començar a mirar arribar els nostres.
Tothom té cabuda a la tertúlia del Centre d'Esport Sabadell.
Tribuna preferent. Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a la 94.6 i al Twitch de Ràdio Sabadell.
Notícies en xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'Òpera Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'Òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'Òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
El 25N a Ràdio Sabadell.
Júlia Ramon, plaça de les Dones del Tèxtil, estàs ben acompanyada en aquests moments.
I tant, estic ben acompanyada. Estic amb la Rosa Pareja, que és la regidora de Feminismes aquí a l'Ajuntament de Sabadell. Hola, bon dia, Rosa.
Bon dia.
Bé, ara acaba de cloure aquest acte, un bon nivell de participació amb gairebé mig centenar de persones. Enguany el focus d'atenció municipal en aquest 25 de novembre s'ha posat en les dones amb discapacitat. Per què han escollit aquest col·lectiu?
Bueno, cada any des de la meva regidoria intentem visibilitzar sectors que estan silenciats. L'any passat, per exemple, va ser les dones grans, violències masclistes i dones grans, i aquest any, junt a la regidoria d'acció social, hem pensat que un bon tema perquè està molt invisibilitzat seria el de les dones amb discapacitat.
Tenen constància, però, que les dones amb discapacitat pateixin cada vegada més violències? Els arriben més denúncies d'aquest col·lectiu o més agressions o bueno, al final, més casos?
Bueno, la veritat és que n'hi ha pocs estudis, però dels que n'hi ha es pot veure que pateixen més agressions que altres dones. Per el fet de ser discapacitades, de moltes vegades no poder discernir bé què és violència i què no, i per ser, en general, persones més vulnerables.
Tenen algun registre de quantes denúncies s'han interposat aquest any d'aquest col·lectiu?
D'aquest col·lectiu en concret no n'hi ha registre, no.
I en general, tenen registres i en aquest cas doncs, si van a l'alça respecte a l'any passat o d'altres anys anteriors?
Sí, des de el SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, les atencions que s'han fet han pujat un 17%. Això exactament no es pot dir a què és degut, però pensem que ara n'hi ha més consciència en la societat, també es fa des de les administracions públiques més campanyes de sensibilització amb els punts liles, per exemple, i tot això contribueix a que les dones s'atreveixin més a denunciar.
Ara comentava el SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, és una de les eines que tenen a disposició les víctimes de violència masclista per denunciar, no hi tenia aquest acompanyament. En el cas de les dones amb discapacitat, segueixen el mateix camí, segueixen la mateixa via o tenen alguna eina complementària o segueixen un altre camí?
Sí, el SIAT, que és un servei de l'Ajuntament, no només és per violències, és en general per qualsevol discriminació pel fet de ser dona, i després també tenim el CIE a la ciutat, que és un servei de la Generalitat, i aquest sí que és exclusiu per violències masclistes. I els dos estan a disposició de qualsevol dona i, per descomptat, també de les dones que pateixen qualsevol mena de discapacitat.
A banda d'aquests dos serveis, des de la seva regidoria estan treballant en altres polítiques, altres mesures, doncs potser una mica més estructurals, en vista que aquest 2024 també ha estat una mica negre aquí a Sabadell en aquesta matèria?
Bueno, ara estem acabant el Pla d'Igualtat de la ciutat i s'implementarà amb més accions i en concret de cara a les dones amb diversitats, amb discapacitats diverses, també se treballarà conjuntament en aquesta regidoria.
En quin sentit? Què ens pot avançar d'aquestes línies que s'estan impulsant?
Bueno, fins que el pla no estigui aprovat, la veritat és que no puc avançar res.
I quan calculem que estarà aprovat?
Pues ja a primers d'any, no puc dir exactament, però serà molt aviat. Es passarà pel ple i serà segurament dintre del primer trimestre d'aquest any 25.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyora Pareja, per haver-nos atès en aquest 25è.
Puc afegir una coseta?
I tant.
Sí, no, m'agradaria interpel·lar a tots els homes, joves, grans i de qualsevol edat, perquè no silencin quan vegin qualsevol mena de masclisme per les dones. La seva participació en aquesta lluita és molt important.
Efectivament. Doncs moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Doncs aquí tenim a la Rosa Pareja, doncs, fent aquest balanç també d'aquest 25è, i la plaça de les dones del tèxtil a poc es va buidant, només queda aquesta cadira que ha estat present en les dues representacions, una cadira que el seu significat vol dir, doncs, que en tots els àpats o trobades de la societat es deixarà una cadira buida com a mostra de rebuig, no?, i de denunciar aquestes violències masclistes.
De fet, és una pràctica que hem pogut veure les últimes activitats de gran format que s'han fet a la ciutat. Per exemple, el dia de la presentació de les activitats de Nadal al Teatre Principal es va informar a l'inici d'aquest acte que hi haurien seients buits, butaques buides, per recordar totes les víctimes de la violència de gènere. També, igual ahir, al Casal Pere IV durant la cloenda de la Setmana del Llibre de Sabadell. Gràcies, Júlia, per aquesta última hora des de la plaça de les Dones del Tèxtil. Bon dia.
Bon dia.
I aquest ha estat l'acte institucional, l'organitzat per la Taula de Gènere i també l'Ajuntament de Sabadell, però aquesta tarda hi haurà una nova mobilització amb motiu del 25N. Sota el lema "Des del dolor i la ràbia, ni un pas enrere, les feministes plantem cara". És una mobilització que organitzen Justa Revolta i el Tallaret. Hi haurà una marxa de torxes que sortirà a 6:45 del vespre des de la plaça Montserrat Roig, al costat de l'avinguda Barberà. Els organitzadors demanen que els participants vagin amb roba negra. I dins dels actes commemoratius del 25N, el Tallaret també organitza un taller d'autodefensa feminista el 27 de novembre, el pròxim dimecres, que es farà de 7 a 9 de la nit al Casal Popular al Tallaret, a la Creu Alta. I abans hem escoltat com la música parla de la violència de gènere, com la posa de relleu, però com s'explica aquesta realitat des de les sèries, des de la petita pantalla? Això és el que ha recollit el Pere Gallifa.
De sèries que tracten la violència masclista n'hi ha centenars. Ha estat complicat fer-ne una tria de només 4, però ha estat senzill escollir la primera. Inspirada en la novel·la de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, o El cuento de la criada, ens situa en un futur distòpic on els Estats Units viuen sota un govern totalitari que obliga les poques dones fèrtils que queden a l'esclavitud sexual de les classes dominants.
Herejía. Esa es la razón por la que nos castigan. No por formar parte de la resistencia, porque oficialmente no hay resistencia. Ni por ayudar a la gente a escapar, porque oficialmente no hay forma de escapar.
¿Te estás esforzando?
La protagonista és Elizabeth Moss, que fa un paperàs com a criada del matrimoni format pel comandant Fred Waterford i Serena Joy. Té 5 temporades i es pot veure a Max, Movistar Plus i Amazon Prime Video. Querer és una sèrie d'aquest 2024 que amb només 4 capítols et marca. Explica la història d'una dona que després de 30 anys de matrimoni i 2 fills en comú decideix marxar de casa i denunciar el seu marit per violació continuada i maltractament psicològic. Molt ben escrita, transita per diferents gèneres, però sempre amb molta classe i subtilesa.
Taxi!
¿Qué pasa?
He denunciado a tu Eta en una comisaría.
¿Por?
¿Sabe por qué está aquí, Detat? ¿Le han explicado de qué se le acusa?
Ama, Aita me ha dicho que le has denunciado por violencia de género.
Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo.
¿Qué has puesto en la denuncia?
Nunca le hice ni le haré daño a mi familia.
¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú.
O sea, igual lo que es aceptable para tu padre, pues no lo es para tu madre.
La signa la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, autora també del drama sobre la maternitat Cinco Lobitos. Una altra sèrie que aborda les violències masclistes és Unbelievable, que en castellà es va traduir com a Creedme. Ho explica la història real d'una adolescent que va ser acusada d'haver denunciat falsament una violació que sí, que havia patit. Gràcies a la perseverança de dues detectius es va poder demostrar que deia la veritat.
So let's start at the beginning. Before the assault.
Can you tell me everything that happened?
Honey, you need to be more specific.
I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened.
Marie, you need to know.
I just want to go over the incident once more.
Sorry, we need it for our records. But I already told you everything.
You're sure?
I don't, it's confusing. I wanted to go home, and they just kept asking me the same question over and over again. How come your story doesn't add up? How come people don't believe you?
Start at the beginning.
I'm pretty positive that it happened.
És una sèrie inspirada en fets reals que es pot veure a Netflix. I acabem amb una proposta molt crua, Until I Kill You, Hasta que te mate. Està basada també en un cas real, el de la infermera anglesa Delia Balmer, que es va enamorar d'un home que li va confessar haver matat una dona. La policia el deté, però la justícia el deixa en llibertat i aleshores a qui intenta matar és a la protagonista.
¿Es tuyo?
Sí, Melissa, mi anterior novia.
Melissa no desaparecería sin decir nada.
Baila conmigo, yo.
Te está mirando todo el puto mundo.
¿Le tienes miedo?
Una història que posa els pèls de punta, sobretot per la indefensió que pateix la víctima. Es pot veure a Filmin. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Pesaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz.
Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Yeah.
destino va sin ser testigo de su lento caminar.
Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio. Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar. Que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie calle tu verdad.
El 25N a Ràdio Sabadell.
Encarem ja la recta final d'aquest programa especial amb motiu del 25N, quan són les 11:46 i parlem ara de Pamela Palenciano. Ella és una activista i comunicadora andalusa que ha construït un producte cultural, un monòleg concretament, arran de la seva experiència personal com a víctima de la violència masclista. D'això en fa més de 20 anys, però el temps que porta explicant no solo duelen los golpes a diferents públics és molt. Julia Ramon, ara et tenim aquí.
Sí, hola, Núria García.
Avui estàs a tot arreu. Tu vas poder parlar amb Pamela Palenciano, que és la nostra pròxima protagonista, també després d'interpretar aquest monòleg a Sabadell.
Sí, exactament. Ella va venir a Sabadell, on va explicar doncs, la seva experiència a través d'aquest monòleg a més de 400 alumnes de 6 centres educatius de Sabadell, i avui doncs, aprofitarem per ampliar aquest testimoni i poder-lo doncs, escoltar nosaltres, que no vam poder ser presents en aquesta xerrada, igual que l'audiència. Bon dia, Pamela.
Hola, què tal? Buenos días.
Quan vas explicar el teu cas, em preguntava com és per tu explicar una etapa tan dura de la teva vida sent víctima de violència masclista durant una relació de 6 anys, una altra vegada i una altra davant de centenars de persones.
Bueno, comencé como una exposición de fotos, luego fue taller y luego entró el teatro como herramienta que ayuda a distanciar, ¿no? El tipo de teatro que yo hago tiene mucho distanciamiento, ayuda bastante a que dentro de la dureza se pueda transmitir incluso hasta con humor e ironía, ¿no?
Per tu, doncs, és com una via d'escapamenta, per tu, és una manera com de tractar d'una manera positiva una etapa dolenta per a tu.
Sí, creo que para los adolescentes además es mejor contar la crudeza de lo que significa una relación violenta, pero darle un mensaje esperanzador, no tanto un Mr. Wonderful, pero sí un mensaje esperanzador que se puede aprender a amar bien, digamos.
Comentaves que s'havia de transmetre un missatge esperançador. Ho dic perquè ha sonat, suposo que el GPS no s'ha acabat de sentir bé.
Como que el mensaje esperanzador va de hecho más intrínseco, va más como ver a una persona que ha pasado algo tan chungo encima de un escenario, habiendo sanado todo esto, ya es un mensaje en sí esperanzador, de que sí se puede salir de cualquier trauma que tenga y luego revertirlo, convertirlo en arte, ¿no? Que es lo que tiene también el arte de maravilloso, que nos da esas herramientas de sanación profunda, sí.
¿Y quina resposta estàs rebent amb aquest missatge? ¿Qué en diuen, no? ¿Els joves o com el reben?
Bueno, los jóvenes y las jóvenes están ahora mismo un poco en una etapa difícil con el feminismo, hay un momento complicado a nivel social desde la pandemia para acá, se han ido cansando como de escuchar 25N, 8M, como días que se habla de esto, pero bueno, es verdad que no solo ven en los golpes, tiene esa fuerza tanto teatralmente como una historia autobiográfica que hace que las criaturas dentro de la resistencia que tienen puedan como dimensionar más ampliamente que es la violencia machista.
Mm-hmm. Tot i això, les xifres del Centre d'Estudis d'Opinions, el CEO, es manifesten justament en aquesta línia, no? Que és un moment delicat, on també hi ha força pessimisme en els joves, ja que encara que hi ha molts que creuen en patrons i idees masclistes. A què creu que és degut aquesta reticència, no? Al feminisme o aquesta resistència? sí, perquè justament ella, com va venir a fer el monòleg, sí que posava molt el focus d'atenció en els joves, que per això doncs, hi van assistir alumnes de quart d'ESO d'aquí Sabadell, o sigui, tots joves i adolescents, perquè ella posava molt el focus d'atenció en que hi havia una resistència per part dels joves i per això volia transmetre i inculcar el seu missatge en aquest col·lectiu en concret, que de fet és la societat del demà, no? Vull dir, al final també inserir en aquest col·lectiu que al final és qui farà la societat de l'endemà. Crec que tornem a tenir a la Pamela. Hola, Pamela.
Sí, hola. Estava comentándome algo de una investigació, m'imagino, dentro de estudios sobre jóvenes, ¿no?
Sí, exacte, que manifesta que hi ha certa resistència encara en els joves. Què creu que és el que provoca, no, aquesta resistència als joves per doncs, abogar, no, i defensar postures feministes?
La entrada a la ultradereta, con la pasta que han movido para generar youtuber, influencer, streamer, que eso al feminismo no hemos llegado. Y entonces han llevado un mensaje a la gente joven, pues, y eso ha ido como más crudo cada vez, pero es cierto que la división del movimiento feminista tampoco ha ayudado mucho. A partir de 2015 es muy evidente que las feministas estábamos divididas y eso a la gente joven pues no le ha venido bien, porque perdemos credibilidad, no vamos todas a una. Por ejemplo, que hoy 25 de noviembre en ciudades como Madrid o Barcelona haya dos manifestaciones me parece una barbaridad. Porque estamos hablando que es el Día Internacional contra la Violencia Machista. Entonces, eso a la gente joven, cuando lo escuchan, le genera desconfianza.
Moltes gràcies, Pamela, per haver-nos doncs, aproximat una mica més el teu testimoni i doncs, també doncs, les teves reflexions al respecte. No s'acaba d'escoltar massa bé, així que si et sembla, doncs, ja tanquem aquesta entrevista i ho reprenem quan puguem, en tot cas.
Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho.
Igualmente.
Gràcies a la Pamela Palenciano, una entrevista una mica accidentada per la qual també us demanem disculpes. En qualsevol cas, podeu trobar tota la informació recollida al portal web de Ràdio Sabadell, que se'n va fer ressò de quan va estar aquí a Sabadell presentat el seu monòleg. Gràcies, Júlia.
A tu, Núria.
I ara afegim encara a una visió més de la violència de gènere, en aquest cas, al cinema. Hem parlat de música, hem parlat de sèries i ara toca cinema.
Us portem quatre pel·lícules que tracten la violència masclista. A nivell espanyol, segurament a tots ens ve al cap Te doy mis ojos, d'Iciar Bollaín. La pel·lícula ens explica com la Pilar, una nit d'hivern, fuig de casa seva amb el seu fill després de patir durant 9 anys els maltractaments del seu marit, un marit que no la vol deixar tranquil·la. Està protagonitzada per Laia Marull i Luis Tosar.
Sé que ya no me quiere.
Tengo miedo. Lo siento.
Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio y volver a tu casa.
Tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento. Eso es lo que tendría que hacer.
No digas estupideces.
Un altre clàssic contra el masclisme és Thelma i Louise, la mítica road movie protagonitzada per Susan Sarandon i Gina Davis. Dues dones que decideixen emprendre un viatge amb cotxe, fugint de les seves respectives parelles, tots dos detestables per diferents motius, i que es troben en què una d'elles és víctima d'una agressió sexual que l'altra aconsegueix aturar carregant-se l'agressor. Aleshores emprenen una fugida cap endavant per evitar la policia. Està dirigida per Ridley Scott i inclou un dels finals més mítics del cinema.
Thelma.
¡Yo lo cogeré!
Thelma, ¿no te he dicho que no soporto que me griten?
Perdona, chato, es que no quiero que llegues tarde.
¿Cómo va eso a mitad de casa?
Luis.
¿He de preguntarle a Darry si puedo ir?
No me digas que aún no se lo has pedido.
Thelma. ¿Pero es tu marido o tu padre?
Thelma y Luis se van de pesca.
¿Cómo es que te ha dejado ir?
Porque no se lo he pedido.
¡Me matará!
Le he dejado una nota.
Thelma y Luis van a armarla muy gorda.
Yo tomaré un whisky solo y una Coca-Cola para acompañar.
¡Thelma!
Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿No decías que estábamos de vacaciones?
El moviment MeToo es va iniciar a les xarxes socials l'octubre del 2017 per tal de denunciar situacions d'agressió sexual o d'abús arran de l'escàndol per part del productor Harvey Weinstein. I a la pel·lícula The Assistant ens explica la història de la Jane, una estudiant en pràctiques que comença a treballar justament per un productor de Hollywood, i veiem com cada vegada està més exposada a les seves degradacions i abusos. Crida l'atenció de la pel·lícula el fet que en cap moment es veu l'agressor, tot i que sempre el tenim present a través d'ella.
Bienvenida.
Hola.
Siéntate. ¿Me puedes contar lo que sea? Estoy aquí para eso. Vale, mira, eres bastante nueva en la empresa.
Hombre, ya llevo aquí casi 2 meses.
5 semanas.
Bueno, sí.
Estás sometida a mucho estrés. Trabajar en esta industria es muy duro. Eres lista. Tienes que serlo para entrar en Northwestern.
Sí, pero...
Eres la primera y la última. Pero... veo que tienes lo que hay que tener.
Oye, hay una chica en recepción. Dice que hoy empieza a trabajar aquí.
Ya ha estado aquí varias veces. Hazla pasar.
¿Quién es?
Es su mujer. Dile que está en una reunión y que le llamará luego.
No, dile que es una proyección.
¿Dónde está?
¿Qué le has dicho? ¿Qué coño le has dicho? Me dijeron que eras lista.
Agradezco la continua oportunidad de trabajar con usted.
Oportunidad de trabajar con usted.
Y no le volveré a defraudar.
Y le volveré a defraudar.
Siempre puedes acudir a nosotros. Acude primero a nosotros, ¿vale?
I acabem amb Promising Young Woman, o una joven prometedora, protagonitzada per Carey Mulligan, sobre una jove que es venja dels abusadors. La protagonista fa veure que és una noia que va molt beguda a les discoteques i un cop algun abusador se l'ha emportat a casa per intentar agredir-la sexualment aprofitant el seu estat d'embriaguesa, ella els hi dona una lliçó. Un relat en forma de comèdia negra que tracta un tema molt actual.
Cada setmana voy a un club. Hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y cada semana se acerca un buen chico y me pregunta si estoy bien.
¿Estás bien?
¡Qué guapa eres!
Soy un buen tío.
¿De verdad?
¡Pero si hemos conectado!
Vale, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? Bueno, esa igual era difícil.
¿Cassandra? Iba contigo a la universidad. Habría sido una gran doctora. ¿Qué te pasó?
Lo dejé por circunstancias extraordinarias. Siento mucho haberla dejado sola. Tienes que superarlo.
¿Qué vas a hacer?
No lo sé.
Ser acusado de algo así es la peor pesadilla para un tío.
¿Adivinas cuál es la peor pesadilla de una mujer? Toda la vida quise ser médica. Últimamente siento como que me apetece retomarlo.
Amb aquesta selecció de cinema que parla de violència de gènere, posem el punt final a aquest programa especial amb motiu del 25N que hem fet amb la Rocío García i la Ipti Miri a les vies de so, un programa dels serveis informatius de Ràdio Sabadell, al qual li ha posat veu qui us parla. Núria García, nosaltres continuem amb la nostra programació. Ara ens posem al dia de tot allò que ha passat fins ara amb el butlletí de les 12, de seguida el Fils de Ciutat i a partir de la 1, Hotel Suís i Notícies Migdia. Que vagi molt bé. Fins a la propera.
El 25N a Ràdio Sabadell.